1917. Ilagan, Filipines. El jove empleat llegeix el telegrama i no se'n sap avenir. Una mina alemanya enfonsa el vapor Carlos de Izaguirre davant la costa de Sud-àfrica. Un calfred li recorre l'espinada. Aquest era el vaixell que havia d'agafar per tornar a casa. I ara, com s'ho farà, si la guerra ha convertit l'oceà en un immens camp de batalla? Com ho sabem, això? Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Galera, Tabacalera, Ilagan, Prensa, Recibidos Cables, Hong Kong, Londres y Madrid, avisando pérdida total de Leizaguirre, pereciendo 133, salvados...
He copiat el text exacte del telegrama perquè entenguis l'efecte que m'ha produït. Sempre va ser la meva idea embarcar a Leizaguirre. El final tràgic del vapor no he de dir com a omplert de consternació. Primer, perquè veia sepultats per sempre al fons del mar alguns bons amics meus. I després he pensat en tu i en tots vosaltres. I creieu-me que aquests pensaments, quan ets lluny d'indrets civilitzats sense més mitjà de comunicació que el telègraf i només a determinades hores del dia, tenen un caràcter de dolor i d'amargor que no són per narrar-los. Suposo que alguns companys de l'oficina de Manila hauran mort.
Efectivament. Però, a més, entre les víctimes mortals, hi ha un familiar que treballava a la cuina del vaixell.
Ja he rebut el telegrama amb els noms dels salvats de la catàstrofe i, desgraciadament, no hi consta el nom del Guillermo. Pobra Francisqueta. I els seus fills. Quins moments de dolor, d'incertesa, d'angoixa han d'haver passat quan han llegit al diari la infausta notícia. Ara se m'acudeix que a Leizaguirre devien venir cartes vostres i que estaran al fons del mar sense haver pogut llegir-les. Però què hi farem? Més trista és la situació dels que van embarcar en vida i que els seus familiars no tornaran a veure mai més.
Tornar a veure la família. No hi ha cosa que desitgi més. Però en plena guerra mundial, creuar l'oceà Atlàntic, encara que sigui en un vaixell amb bandera de país neutral, no és el més recomanable. No és el més segur. Francesc Galera i Cuyàs neix a Barcelona el 1878. Ingressa a l'Escola Superior de Comerç obtenint unes qualificacions excel·lents que complementa amb estudis d'idiomes, anglès, francès i italià. Amb només 14 anys, entra a treballar com a meritori a la Companyia General de Tabacs de Filipines, una de les empreses més poderoses i pròsperes de l'època, fundada per Antonio López, un potentat que havia fet la seva fortuna, en bona mesura, amb el negoci dels esclaus a Cuba.
El 1881, el famós marquès de Comillas, Antonio López, encapçalant un seguit d'inversors catalans, espanyols i francesos, es disposava a cobrir ràpidament l'espai de negoci obert per la liberalització del comerç del tabac a les Filipines.
Diana Royo, Arxiu Nacional de Catalunya.
L'empresa aviat es faria amb la part principal del negoci a l'illa i amb el temps aniria estenent els seus tentacles a altres activitats, sobretot el sucre, esdevenint la primera gran multinacional amb seu a Barcelona i l'ànima del comerç peninsular amb l'Àsia. El seu fons documental es va conservar a la seu de la companyia a la Rambla dels Estudis 109 fins a l'inici de l'ingrés a l'arxiu, que es va estendre de 1991 a 2007, quan l'empresa va ser definitivament absorbida i va desaparèixer formalment.
La companyia ofereix a Galera la possibilitat de fer un viatge comercial a l'arxipèlag asiàtic visitant diferents països. Una autèntica aventura que el jove emprenedor afronta amb entusiasme i amb la voluntat de deixar-ne memòria. Poc després d'embarcar-se, ja escriu unes primeres ratlles exhibint una prosa lleugera i elegant sobre les vistes inesperades de la ciutat des de mar endins.
Pita el barco indicant que som ja a la boca del port. De l'humoll que acabem de deixar, apareix ja únicament la silueta negrosa del mig de la qual es veu frapallonejar algun mocador de qui manté encara la il·lusió. Aumenta la marxa. Passem per davant del cementiri. El castell de Montjuïc pren forma i aspectes desconeguts. El Tibidabo es presenta també baix un aspecte completament nou per a mi. A lo lluny apareixen després les muntanyes massisses de Montserrat. A reveure, dolça terra de tan bons records.
La relació entre Barcelona i Manila es vehicula a través de viatges incessants de personal directiu, que han deixat una important petjada al fons a través d'informes de viatge. Aquests documents no només tenen un interès administratiu i econòmic, sinó fins i tot literari. Als anys 50 destaquen els d'un secretari general de la companyia, que serà un gran poeta i escriptor, Jaime Gil de Viedma. Des del principi, la companyia crea una administració pròpia a Manila, des de la qual dirigeix la producció a les seves plantacions, les hisendes, a més de les fàbriques i tallers d'elaboració a tot l'arxipèlag. El fons conserva més de 10.000 imatges, que són un testimoni de primer nivell sobre les Filipines a la primera meitat del segle XX.
Conscient que viurà una experiència irrepetible, Galera aborda el repte d'escriure regularment a la seva família, tal i com revela la carta que adreça a una de les seves filles.
27 de gener, 1917. Estimada Carmeta, ja sé que t'agradarà que et dediqui les impressions del meu viatge i que penso anar reproduint diàriament. Si es tractés d'un viatge a un punt determinat, com he fet altres vegades, no tindria cap objecte, perquè no val la pena d'emplenar paper amb detalls que al cap de pocs dies pots comptar en família. Més en l'ocàs actual, en què la diversitat d'impressions fa que sia impossible retenir-les totes i en què tenen de transcórrer encara molts dies abans no us les pugui transmetre de paraula, crec que resulta més senzill que diàriament tingui aquest esplai que em serveixi al mateix temps d'enllaç de comunicació entre tots vosaltres. Així, doncs, a tu com a nena gran, dedico aquestes impressions de viatge. Segur que les llegiràs amb gust i que escoltaran los teus germanets i la mamà, a tots los quals uneix en forta abraçada el vostre papà.
Francesc Galera compleix la seva promesa i escriu de forma regular a la seva família. El dia a dia a bord, amb anècdotes de la tripulació i el passatge, comentaris sobre les rutines, els horaris, els menús, les vistes de la costa, res no escapa a la mirada del viatger curiós, que, a més, està al corrent de l'evolució dels esdeveniments que enfronten les grans potències en un conflicte mundial sense precedents.
Rebem els radiotelegrames a les 10 i les notícies del dia disten molt de ser tan satisfactòries com voldríem. La qüestió de la guerra s'ha complicat de mala manera i l'horitzó amenaça tempesta. És possible que demà tinguem la confirmació de la notícia de la declaració de guerra de Nord-Amèrica a l'Imperi Germànic. La desagradable nova ha caigut com una bomba i ja es parla amb por de submarins, de torpedes, canvi de rumb...
La travessia és llarga i més enllà dels perills de la guerra hi ha altres amenaces, les inclemències meteorològiques que mar endins poden ser d'una violència devastadora. Arribant al continent americà, a prop del Golf de Mèxic, l'Antonio López rescata el vaixell de càrrega espanyol José Ferraig, que navega a la deriva amb una via d'aigua provocada per una tempesta. Pocs moments abans que s'enfonsi definitivament, aconsegueixen salvar tots els passatgers i la tripulació.
És impossible per mi descriure l'aspecte dels nàufrags a la seva arribada a bord, on van pujar per les escales de gat i hissats alguns d'ells per mitjà de cordes lligades per sota de les aixelles. Cares pàl·lides, mal afaitats, esclar. Ulls brillants, de mirada baja, fent petar les dents, la roba xopa. Al trepitjar la coberta, rebien sobre les espatlles les mantes de llana que cambrers i marineria ja tenien preparades. M'ha emocionat moltíssim fer-me càrrec dels patiments d'aquells infeliços abandonats des de feia 3 dies, a la seva sort. I l'emoció amb què veurien a l'horitzó aparèixer una columna de fum i els esforços desesperats que farien per no passar desapercebuts.
Dinou dies després d'haver salpat de Barcelona, l'Antonio López, el vaixell que porta el nom del fundador de la companyia, arriba a Nova York. A ulls de Galera, l'espectacle és apoteòsic, tal i com queda reflectit a les descripcions de les seves cartes.
Terra, terra, diem tots. I com criatures anem a coberta desafiant una temperatura de 6 graus sota zero. Ja som a Nova York. Gràcies a Déu. És incalculable el número de vaixells de totes les mides que es creuen en el nostre camí en totes direccions. Uns entrant, altres sortint, maniobrant, tots corrent a gran velocitat, com desitjosos d'aprofitar el temps sense preocupar-se dels altres. No puc més que citar els ferry boats que he vist en gran número creuar el riu. Són plataformes enormes amb 2, 3 o 4 nivells, com si fossin túnels, que porten d'una riba a l'altra cotxes, automòbils, tramvies, carros, fins i tot trens sencers, amb tanta senzillesa com si es tractés de portar persones.
El viatge de Galera a través dels Estats Units té a veure amb el paper central que aquell país ocupa com a nova potència. El 1898, l'any del canvi de sobirania a l'arxipèlag filipí, ja és la tercera economia del món. Per a la companyia, fins aleshores en situació privilegiada, l'estatus d'empresa estrangera va comportar una crisi important superada a base de reorientar-se justament al mercat nord-americà. La Primera Guerra Mundial posa en dificultat el negoci nobilier i el transport del producte fins als consumidors, però alhora suposa la plena integració dels negocis en l'àrea dels Estats Units. Els anys d'entreguerres seran una època daurada, durant la qual el negoci sucrer se situa a l'alçada del tabac.
En plena guerra, els Estats Units d'Amèrica són una potència econòmica i militar mundial, consolidada gràcies, en part, a un gran creixement demogràfic per la immigració europea que continua arribant massivament al nou continent. La seva indústria és extremament pròspera, fonamentalment per l'explotació d'uns recursos naturals molt abundants, per les noves tecnologies, com el telèfon i el telègraf sense fil, i per l'expansió imparable d'una xarxa ferroviària que porta Galera a visitar empreses de diferents sectors a les principals ciutats del país d'est a oest. Filadèlfia, Baltimore, Washington, Pittsburgh.
Anem cap al nord a una velocitat extraordinària d'entre 80 i 100 km per hora. Chicago té 3 milions d'habitants i un carrer, no carretera, carrer recte, que fa 30 milles de llarg, és a dir, 48 quilòmetres. I val a dir que el nom de Muntanyes Rocalloses queda absolutament justificat perquè l'espectacle és imponent. El seu aspecte em recorda una mica a Montserrat, considerant-la una miniatura. I amb la diferència que en lloc de pics punxeguts, la serralada americana, amb enormes plats de gran superfície, són moles cilíndriques, negres i vermelles, sense vegetació, tètriques, grandíssimes.
Reno, Sacramento, Oakland. Arribat a la costa oest, Galera s'embarca a San Francisco per creuar l'oceà Pacífic fins a Manila, fent escala a Honolulu. A banda dels espectaculars entorns naturals de les illes Hawaii, Galera queda profundament admirat amb les explotacions dedicades als dos grans productes de l'arxipèlag, el sucre i, especialment, la pinya.
Mai hauria dit que una sola regió pogués dedicar a aquest cultiu una tal extensió de terreny. Muntanyes senceres, valls immenses, estan esquitxades materialment de petites mates que, demà, constituiran aquesta menja tan deliciosa que s'ha d'haver tastat en el punt de producció. Fresca, madura, per apreciar el seu gust delicat, la seva aroma incomparable.
La següent etapa és el Japó, amb sengles visites a dues ciutats portuàries amb clara vocació comercial i cosmopolita, com Kobe i Yokohama. I després, destí Xangai. De camí cap al principal nucli industrial i mercantil de la Xina, Galera descriu la seva preocupació per les últimes notícies rebudes sobre la guerra.
Aquest Dijous Sant haurà de ser en el futur una data que es recordarà a la història de les nacions. Aquesta tarda hem rebut la notícia que existeix un estat de guerra entre els Estats Units i Alemanya. Un sol fet resulta cert. Una nova nació agafarà les armes i que més mares i més esposes i més fills hauran de plorar la pèrdua d'éssers estimats. Pau, Pau, santa paraula que sembla que s'hagi esborrat dels diccionaris de totes les llengües del planeta. Quin dia la veurem de nou imperant el món?
Finalment, Galera arriba a les Filipines. Segons els seus càlculs, des que va sortir de Barcelona, en 76 dies ha recorregut unes 14.000 milles, és a dir, més de 22.000 quilòmetres. Les següents setmanes, la feina el porta a treballar intensament recorrent diferents illes del país, Panay, Negros, Cebu i, sobretot, Luzon, on la companyia té la major part de les explotacions.
He pensat en allò que més em convé i he decidit, en lloc de dedicar-me a veure-ho tot, la qual cosa equivaldria a no fer-me càrrec de res, consagrar-me exclusivament a l'estudi de 3 o 4 negocis dels que més ens ocupem a la secció, per a conèixer i captar-me l'amistat de la nostra gent en aquestes llunyanes terres, per créixer i obrir-me camí a adquirir experiència que pugui resultar-me un dia útil dins de la casa per a un o altre concepte.
Al llarg d'un segle, del 1782 al 1881, l'estanc o monopoli públic de la producció i la venda del tabac i l'alcohol va constituir la base que va permetre mantenir la hisenda de l'administració colonial espanyola a les Filipines i fins i tot eixamplar el domini real sobre l'illa. Des dels anys 60 del segle XIX, creix l'interès de la metròpoli i de la burgesia per intervenir a les Filipines. Aquest desig es materialitzarà en dues operacions que són el marc imprescindible de la història de Francesc Galera. La posada en marxa, el 1880, del vapor correu regular Barcelona-Manila, a través del canal de Suez, i la fi del monopoli estatal sobre el tabac amb la creació immediata, el 1881, de la Companyia General de Tabacs de Filipines.
Galera estudia sobre el terreny el funcionament del negoci, però a les cartes i postals que continua escrivint periòdicament ja es respira el final de la seva odissea particular. Les ganes de tornar i reunir-se amb la família són evidents.
Com ja sabeu pel meu telegrama, penso embarcar a l'Izaguirre, llevat que, a última hora, per qualsevol circumstància, convingués que repetís el viatge per Amèrica. El dia que rebeu aquesta carta, ja ho sabreu definitivament.
Malauradament, l'Izaguirre no va arribar al port de Manila. La seva ruta habitual era pel Mediterrani, passant pel canal de Suez, creuant el Mar Roig i l'Oceà Índic fins a les Filipines. Però en plena Gran Guerra, descartat el pas pel canal, el vapor espanyol fa un trajecte alternatiu, circumvalant el continent africà pel Cap de Bona Esperança, on de matinada topa amb una mina a la deriva que provoca el desastre. L'Izaguirre s'enfonsa en tan sols 4 minuts. Finalment, Francesc Galera aconsegueix passatge al vaixell Colòmbia per tornar via Amèrica, conscient que qualsevol incursió a l'oceà resulta arriscada, fins i tot per vaixells amb bandera de país neutral, com era el cas de l'Izaguirre.
No és cap secret que aquest viatge no deixa d'oferir els seus perills, però voleu dir-me quan acabaran aquests perills? Encara després de la guerra, amb les incomptables mines que hi ha sembrades pels mars? El Pacífic com a mar obert és segur i no és probable que els submarins s'aventurin a passar per allà. La travessa de l'Atlàntic ja és tota una altra cosa, però com que he d'embarcar en un vapor espanyol, el risc queda minimitzat.
A Afortunadament, el Columbia fa el trajecte fins a Barcelona sense problemes. Galera torna amb un bagatge professional molt valuós que l'ajudarà a ascendir ràpidament en l'organigrama de l'empresa, considerada la primera gran multinacional de l'Estat.
A l'arxiu conservem molts fons d'empresa, que permeten conèixer la història dels darrers 200 anys de l'economia catalana. El gran protagonista és el tèxtil, però també altres sectors, com el metal·lúrgic, l'automoció, l'energia, la producció agrària o el comerç internacional, com és el cas de la companyia de tabacs de Filipines. Curiosament, aquest no és l'únic fons relacionat amb els López a l'Arxiu Nacional. Hi trobareu el seu fons familiar, que es va conservar al Palau Moja de les Rambles des que la família hi va fixar la seva residència i la seu social de la companyia transatlàntica. En aquest cas, la major part del material es va perdre a causa de la Guerra Civil i d'un incendi al 1970. Però el 1982, la Generalitat va rebre la donació del fons i va comprar el Palau, justament per ubicar-hi una part del Departament de Cultura.
Francesc Galera i Cuyàs va morir el 12 de desembre de 1947. Era el subdirector general de la gran empresa on va treballar 53 anys. Amb un caràcter emprenedor inqüestionable, Galera va entomar una aventura no exempta de riscos, fascinat pel progrés i els avenços tecnològics, que fa més de 100 anys ja insinuaven molts dels trets que avui configuren el nostre present, marcat pel capitalisme, el nou món.